Sant Cugat a fons, a Cugat.cat.
Passen 7 minuts del punt de les 11 del matí. Aquesta sintonia ens diu que és hora de parlar d'història, de la història del nostre poble. I avui fem història de Vall d'Oreix en companyia de Juanjo Cortés. Juanjo, molt bon dia.
Bon dia.
Escolta, Juanjo, fa un parell de setmanes que tot i estar en l'espai d'història, estem parlant d'actualitat. Vull dir, parell de setmanes, comptant la d'avui, perquè també parlarem d'actualitat, oi que sí?
Parlem d'història, però parlarem de l'actualitat que es genera al llarg de la història i història vinculada a casa nostra.
I avui, precisament, ho farem parlant de Sixena, de les obres, però per qui no ho sàpiga, que jo crec que hi ha molts santcugatencs ho deuen saber, que és que hi tenim un vincle aquí, a tot plegat, i és que hi tenim l'Ordre de les Monges Santjoanistes. Juanjo, explica'm tu quin és aquest vincle que tenen aquestes monges, que ara ja no hi són, ara ens ho explicaràs, amb tot plegat amb això de Sixena.
Doncs sí, part del problema actual, del conflicte sobre les obres d'art que estaven depositades al Museu de Lleida, que aquests dies doncs, han agafat el camí de tornada cap al monestir de Sixena, doncs es gesta històricament aquí a Vall d'Oreix. I per què? Doncs perquè existien o existeixen un ordre de monges que és conegudes com monges santjoanistes. Aquest ordre religiós històricament s'ha conegut com les comanadores de Sant Joan de Jerusalem, les hospitaleres, comanadores santjoanistes, i també com a monges de l'Orde de Malta. De fet, és la branca femenina de l'Ordre Militar de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem i avui en dia conegut com l'Orde de Malta. I la seva finalitat d'aquesta congregació religiosa, d'aquest ordre, és contemplatiu, és a dir, la pregària, i tenen el seu origen en un grup de dones pietoses que, imitant la tasca dels cavallers de l'Orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, s'encarregaven d'atendre les pelegrines malaltes que arribaven a Terra Santa. I tenien un hospital a l'Hospital de Santa Maria Magdalena de Jerusalem. Per tant, aquest és l'origen històric en l'època de les creuades i en l'època del peregrinatge medieval a Terra Santa. Com sorgeixen les monges santjoanistes, aquest ordre religiós a la Corona d'Aragó? Perquè, de fet, el seu origen és precisament a Sixena. A la població de Villanueva de Sixena, a Osca. És fundat aquest monestir l'any 1188 per la reina Sança de Castella i de Polònia, perquè la seva mare era polonesa, que era l'esposa del rei Alfons el Cast, que de cast tenia molt poc aquest rei, i més conegut com Alfons el Trobador, que és més trobador que cast. I a més és la mare del rei Pere el Catòlic, el rei que va morir a la batalla de Moret. Aquest monestir es va erigir a més no només perquè hi visqués i hi hagués aquesta comunitat religiosa.
La reina que deies...
Sança, sí.
Sança, és que era devota d'aquesta ordre, d'alguna manera?
Es va convertir i ella va ser monja. Un cop va enviudar, es va fer monja i va ser la impulsora i la fundadora d'aquest monestir. A més, amb una finalitat important, i és convertir aquest monestir en panteó reial, en aquest cas del rei del seu fill, de Pere I de Barcelona i II d'Aragó, que a partir del 1213 és enterrat allà, en aquest monestir. Cosa que ja el seu fill, en Jaume I, converteix un altre monestir en panteó real, que és el monestir de Poblet. Val? Per tant, va durar només durant un monarca on van estar enterrats la seva mare i el Pere el Catòlic. I aquest monestir de seguida va tenir un gran èxit entre les famílies més nobles de Catalunya i d'Aragó i, per tant, moltes filles de les principals cases de nobiliàries del regne d'Aragó doncs es van incorporar en aquest monestir. A més, amb la importància d'aportar doncs, una dot i que aquestes dots, a més, impulsaven no només el monestir, sinó que impulsaven també les obres d'art, cosa molt important pel desenvolupament posterior. Els monestirs, no només aquest, sinó tots, viuen de les rendes, diguem-ne, d'origen feudal, no? I dels donatius que reben. Això els hi permet tenir una gran riquesa, viure de rendes, fins la desamortització de Mendizábal, 1835-1836, en què són exclaustrades, però les monges tornen un altre cop al monestir. Però ja havien perdut totes les grans propietats que els importaven rendes amb aquest monestir i, per tant, és a finals del segle XIX, principis del segle XX, quan comença la gran decadència del monestir i comencen a vendre el seu patrimoni, que el patrimoni fonamentalment són les obres d'art que tenen dintre del monestir. Aquesta venda...
Perdona, jo et vaig interrompre.
Tu pregunta.
És a dir, les monges del convent, elles mateixes es posen d'acord...
I comencen a vendre...
Sense parlar ni amb el govern d'Aragó...
No, perquè no existia govern d'Aragó en aquell moment, val? A principis del segle XX no existia res...
Ni cap administració del moment...
Existia un govern estatal, val? Però que tampoc tenia un gran coneixement del que hi havia a l'interior del monestir, perquè és un monestir que estava tancat, no era un monestir obert perquè la gent pogués entrar. No?
Elles mateixes van decidir, hem de vendre peces...
Han de començar a vendre per poder viure, perquè, clar, la font principal d'ingressos que tenien anteriorment eren les propietats que tenien llogades a camperols que produïen, i per tant això el produïa unes rendes, però això es perd amb la desamortització del 1835-36. Aquesta venda d'obres d'art... algunes venudes a gent bastant coneguda, després explicarem, generen que un coneixement del patrimoni que hi havia a Sixena i el govern d'Espanya el declara monument nacional i amb el seu patrimoni, protegint el seu patrimoni, l'any 1923. Per tant, tenim que aquest monestir, el monestir de Sixena, originari on s'origina l'ordre de les santjoanistes a la Corona d'Aragó, és patrimoni nacional des del 1923. Uh-huh. A Catalunya, l'any 1191, es funda una comunitat a Sant Joan de Cervera que el 1264 es trasllada a Alguaire, a Lleida. I un monestir que ja havia estat fundat el 1250. Per tant, aquestes dues comunitats de santjoanistes s'ajunten a Alguaire el 1264. El 1699, el monestir d'Alguaire es trasllada a Barcelona com a monestir de Sant Joan de Jerusalem, a l'antic palau del Gran Priorat, i aquí resideixen fins al 1835-36 amb la desamortització també de Mendizábal. Entre el 1860 i el 1977, les monges santjoanistes d'aquest convent de Sant Joan de Jerusalem viuen en el convent que tenen a Sant Gervasi de Cassoles, també a Barcelona. I què passa en aquest moment? Doncs en aquest moment elles edifiquen un nou edifici a Valldoreix, al costat de l'estació, i creen el convent de Valldoreix, traslladant-se a aquesta comunitat que ha agafat les altres comunitats i viuen a Valldoreix. Amb una comunitat formada per 18 monges, l'any 1976. I aquest edifici l'encarreguen amb un dels arquitectes de la Sagrada Família i bastant conegut dintre del Bisbat de Barcelona, que és en Jordi Bonet i Armengol, que és el dissenyador que dissenya aquest edifici que encara existeix a Valldoreix, al costat de l'estació. El convent va ser inaugurat el 23 de maig de l'any 76 pel cardenal arquebisbe de Barcelona, el Narcís Jubany, i van assistir doncs, el comanador de l'Orde de Malta, l'alcalde de Sant Cugat d'aquell moment, en Francesc de Paula i Atxós, l'alcalde de Valldoreix, el Josep Maria Coll, el marquès de Villalonga, el comte de Santa Maria de Sants, i també el rector de Valldoreix, que és el que beneix juntament amb el cardenal al convent, no? Que en aquells moments era mossèn Joan Gustems. Aquesta és la comunitat de Sant Joanista originària que arriba a Valldoreix, com dic, a l'any 76. L'any 80, el monestir de Sixena estava en una precarietat absoluta, la comunitat estava ja molt reduïda, em sembla que quedaven 4 o 5 monges, i a més amb unes condicions de vida molt, molt dolentes. I aquesta comunitat s'adhereix a la de Barcelona, que ja s'havia traslladat a Valldoreix.
O sigui, les d'Aragó es venen a Valldoreix.
Les de Sixena es venen a Valldoreix i s'incorporen a la comunitat de Valldoreix. Uh-huh. A més, hi ha un document que existeix en el qual, d'aquesta annexió, d'aquesta incorporació, diuen les monges de Sixena: todo lo que es de nuestro monasterio pasa a la comunidad de Barcelona, tanto sean muebles como inmuebles, cuadros y viviendas, tierras de Sixena. Un acord que es va tornar a ratificar posteriorment. Per tant, agafen a les monges i tot el patrimoni de Sixena. Val? Què passa? La comunitat va funcionant, tenen certa precarietat econòmica, tot i tenir un edifici modern i amb bones condicions de vida per la comunitat de monges, monges d'una certa edat també, i finalment la comunitat es va reduint també per una qüestió de mortalitat, perquè són gent gran, i finalment arriba a un acord amb el bisbat de Terrassa, pel qual elles marxen, juntament amb altres comunitats que existien a Espanya, també de monges santjonistes, i totes s'agrupen en el monestir de Salines d'Anyana, que està a la província d'Àraba, formant un nou monestir. Val? En el qual aquest monestir de Salines, la Diputació Foral de Navarra sempre l'havia protegit, no com havia passat amb el Sixena, que el govern d'Aragó doncs no el va protegir i no va intentar que es quedés
en la comunitat.
El va deixar morir. Val? Amb la qual cosa, les poques monges que quedaven a Valldoreix, l'any 2007 marxen cap a Salines, i les que encara viuen, perquè hi ha algunes que ja han mort també, doncs actualment les podem trobar en allà, en aquest convent de Salines d'Anyana. I des d'aquell moment, des de l'any 2007, l'edifici del convent de les monges santjonistes es converteix en el seminari diocesà del bisbat de Terrassa, que és la seva finalitat, la seva funció que té avui en dia.
Fins aquí la història, diguéssim,
d'aquesta comunitat,
el perquè d'aquestes monges de l'Aragó van arribar aquí a Valldoreix, i també, Juanjo, gràcies a tu hem conegut doncs què fan ara, on estan actualment, com és que no estan a Valldoreix, i el que dèiem, estan a l'Aragó. Ara bé, un punt important de tot aquest relat que ens has fet, que arriba un moment que, com que el monestir d'Aragó, com que les monges de Sixena no tenien diners, no tenien liquidesa, no tenien com viure, es desfan de tot el patrimoni que tenen allà, i a més has fet un apunt que fins i tot algun patrimoni el tenen persones conegudes.
Sí.
Jo em pregunto, elles sabien directament si ho venien a particular, si ho venien a... Qui els hi va comprar, això?
És un procés molt llarg. Catalunya o la Generalitat no va ser l'única que va comprar patrimoni, i de fet van ser dels darrers que van comprar patrimoni.
Perquè, la Generalitat aquí va veure en el seu... Ostres... patrimoni, i a més m'imagino que el deixen a un preu segurament potser baix per treure-s'ho de sobre, i pensen cap aquí.
Hem de tenir en compte que ja a finals del segle XIX tenim documentat la venda d'algunes peces importants de Sixena, com per exemple el retaule major del monestir, pintat pel mestre de Sixena, que el venen amb un pintor i acadèmic d'Osca, en Valentín Carderera, que aquest va donar part de les peces que va comprar, les va donar al Museu d'Osca el 1873. Per tant, estem parlant de que es comencen a desfer de patrimoni artístic molt, molt, molt aviat. El 1918, per exemple, venen una Mare de Déu, un retaule gòtic de la Mare de Déu, atribuït a Jaume Serra, i a més un tríptic de Sant Joan Baptista, Sant Fabià i Sant Sebastià del segle XV, de la confraria de Sant Joan, que estava també en el monestir, també ho venen. I tot això, aquestes dues peces, per exemple, avui en dia es poden trobar al MENAC, però van ser venudes ara fa 100 anys. Sobretot a partir de la Guerra Civil, quan es produeix la gran decadència i la ruïna del monestir, i fins i tot una partida revolucionària de la mateixa Sixena va cremar el monestir, i això va afectar les pintures. Aleshores, va ser una comissió catalana, encomanada pel Josep Maria Gudiol, que va anar allà, va treure les pintures, i aquestes pintures es van portar a Barcelona per restaurar-les i es van depositar després a el que després seria el MENAC, que són unes pintures magnífiques de l'estil 1200 que se'n parla, no? Que formen part de tot això que hi havia a Sixena. A més, altres obres, des dels anys 70, ja són depositades per la comunitat en el Museu de Lleida i en el Museu Nacional de Catalunya. Aquestes obres són les que després, entre els anys 1983, 1992 i 1994, les compra la Generalitat, algunes, la majoria ja estaven en dipòsit, però les compra la Generalitat per un valor aproximat en total de 100 milions de pessetes en dues partides, una de 66 i una altra de 40 milions. Que ho compren. I existeixen els contractes de compra-venda, que són les monges que hi ha a Valldoreix, ja, com a propietàries d'aquest patrimoni que provenia de Sixena, les que venen a la Generalitat aquest patrimoni. Entre elles, les pintures murals que van ser restaurades, a més, i que van pagar 4.000 pessetes de l'època del 1938 per traslladar-les a Barcelona. No? Per tant, hi ha hagut sempre un intent de protecció. També s'ha de dir que el bisbe de Lleida també va fer una campanya de recollida d'obres d'art que quedaven allà i que, per tant, es van... Però tot sempre s'havia fet en coneixement del Vaticà, per tant, l'autorització que el Vaticà havia de fer per el traspàs d'aquestes obres d'art, i amb el coneixement de tots els bisbes implicats, el bisbe de Barbastre, el bisbe de Lleida, etc. No? Per tant, són una compra-venda que es produeix des de la comunitat santjoanista de Valldoreix, des de la priora de la comunitat, a la Generalitat de forma legal. No? Clar, on ve el conflicte? El conflicte ve en que des del govern d'Aragó es posa en qüestió que això sigui una venda legal, perquè és un patrimoni que pertany a un monument nacional que es troba a l'Aragó.
Perquè, Juanjo, això qui ho ha tornat a reclamar?
Això sorgeix...
Qui posa la demanda?
Bé, de fet, el 1997 el síndic de Greuge de l'Aragó, que no es diu síndic, el defensor del poble d'Aragó, s'entera d'aquesta venda, que ja s'havia produït anteriorment, i fa un informe explicant aquest fet, no? I cridant l'atenció sobre aquest fet. Això arriba al govern d'Aragó, hi ha una campanya dient que estan en tractes amb les monges i que han parlat, la comunitat religiosa diu que no és veritat, que no ha parlat amb el govern d'Aragó i que ni els coneixen ni res, i tot això arriba al Constitucional l'any 98, al Tribunal Constitucional, perquè Aragó fa un recurs dient que Catalunya ha comprat aquests béns i que no podria fer-ho, etc. I l'any 2012, el Tribunal Constitucional, cosa que no estem gaire acostumats, però el 2012, el Constitucional va donar raó a la Generalitat dient que era, bueno, que s'havia produït bé aquesta venda de patrimoni, no? I, per tant, que s'ajustava
a la legalitat.
El que passa és que el govern d'Aragó continua impulsat, sobretot, per alguns advocats molt vinculats a Villanueva de Sixena, i continuen aquest litigi reclamant aquestes obres i impugnant la validesa. Acusen fins i tot a la comunitat de monges. La comunitat de monges comencen a haver-hi una sèrie de discrepàncies internes a nivell d'ordre religiós, dient que no estaven legitimades les que havien venut les obres, que eren unes altres les autèntiques propietàries d'aquestes obres, i finalment la comunitat de monges doncs no són acusades d'aquesta venda il·legal, però el cert és que al final el que queda, o el que ha quedat, és aquesta reclamació només de les obres que hi ha a Catalunya depositades en el MENAC i en el Museu de Lleida, i no pas les obres que estan a mans privades, perquè les monges també van regalar unes obres d'art a persones que havien estat benefactores de la comunitat. Uh-huh. Ara fa poc, per exemple, va sortir a subhasta a Barcelona un bressol del nen Jesús, d'argent i d'or, bastant important, que estava a mans privades dels hereus d'una saragossana, una dona senyora de Saragossa, doncs, que havia afavorit a la comunitat de monges, i per tant, a canvi, les monges els li havien regalat, doncs, aquest bressol, no? Aquesta subhasta, doncs, va estar aturada, i aquesta obra no ha sortit finalment a subhasta, precisament també per la impugnació del govern d'Aragó, no? Però, per exemple, es troben obres de Sixena a Osca, com ja hem dit, a la capital, es troben a Saragossa, es troben al Museu del Prado de Madrid, o sigui que tot el patrimoni està molt repartit, i part d'aquest patrimoni també, doncs, està a mans privades de particulars que han anat comprant o han anat rebent a canvi de donatius, doncs, part d'aquest patrimoni artístic, no? Però curiosament i casualment, el que sí que ha estat motiu de litigi, un litigi, doncs, que encara està obert perquè judicialment no està tancat, hi ha possibilitat de recurs, doncs són les obres que estan a nivell de Catalunya i a nivell, bueno, a nivell de Barcelona i de Lleida, no? D'aquests dos museus.
Entre les obres que s'han emportat, i una de les que tenen més valor, són tres sarcòfags on hi ha tres monges, entre d'altres, sí, peces, que em perdonaràs, Juanjo, que ara no les tingui al cap, però això sí que em consta, de totes les peces que hi havia al museu, moltes estaven a dipòsit, vull dir que tampoc estaven al públic.
Sí, però això és habitual. A veure, hem de tenir en compte que els museus no es posen tot el seu, uh-huh, fons. Es posen aquelles peces més singulars o aquelles que expliquen un discurs museogràfic en el qual, doncs, bueno, d'una època determinada o d'un moment històric que interessa, o d'un moment artístic que interessa, o d'algun artista en concret, d'alguna escola artística que interessa, doncs, a través del discurs museogràfic. Els museus no només tenen la funció d'exposar i de mostrar i de fer pedagogia i de que la gent contempli aquest art, no?, i gaudeixi d'aquest art, sinó que a més a més tenen la funció de conservar, d'investigar, de ser garants de la conservació d'aquest patrimoni. Per tant, moltes vegades aquest patrimoni que està als magatzems dels museus formen part després d'exposicions temporals, de préstecs, etc, no? En funció també, i en molts casos hi ha una obra de restauració d'aquestes obres. Val? Estem parlant de que el conjunt del patrimoni que es va vendre per 100 milions de pessetes de l'època, actualment tindrien un valor aproximat, tenint en compte bueno, l'evolució i també els interessos, uh-huh, d'aquests diners, actualment estaríem parlant d'entre 2,1 i 2,3 milions d'euros, que si el contracte finalment de compra-venda es declara nul, algú hauria de restituir, doncs, aquests diners a la Generalitat de Catalunya. Uh-huh. Per tant, és un poca broma, perquè són bastants diners.
Uh-huh. Mira, just ara mateix, obrint el 324, diu que el Museu de Lleida creu que el trasllat de Sixena s'hauria pogut fer millor. Perquè, clar, des d'Aragó
sí, s'acusa.
S'acusa de que les peces venien en mal estat.
Doncs,
cert, sí, no, què n'opines?
Clar, a veure, jo no he participat, no?
Com expert en la matèria, que
no he participat d'aquest procés, no? Ni l'he pogut veure in situ, el que sí que he pogut contemplar algunes fotografies a notícies i algunes imatges per les xarxes socials i demés. Home, curiosament m'ha sorprès que una de les capses que traslladava alguna de les peces, no sé quina, però alguna de les peces... A veure, això sempre ho fan empreses professionals i en teoria s'ha de pressuposar que són professionals que estan preparats, no? Però curiosament, una d'aquestes fotografies es veia una de les capses on normalment tenen unes fletxes que indiquen cap a on ha d'estar la verticalitat, no?
Sí.
I curiosament aquesta capsa que la traslladaven dues persones, les fletxes estaven invertides, o sigui que... És possible que s'hagi donat alguna negligència o algun error.
Però ara, mira, aprofitant-hi per part del Museu de Lleida, el seu director, en Josep Giral, diu que hi ha peces, ara que comentàvem, no, les peces de dipòsit, i diu que hi ha peces de segona o tercera categoria, que no només al Museu de Lleida, sinó a qualsevol museu català, i segur que també als museus aragonesos hi ha peces a les seves reserves que no consideren tan rellevants i, per tant, les conserven en bon estat de temperatura i humitat, però no es gasten diners públics en la seva restauració.
Això és així. És que, a veure... Hem de tenir en compte que la cultura en general, no només el tema dels museus o del patrimoni artístic, històric i arqueològic, és la germaneta pobra dels pressupostos. Per tant, no es pot fer tot, no? No tenim la capacitat, les administracions no tenen la capacitat, doncs, per conservar tot en estat òptim. Per tant, sempre hi ha prioritats.
Juanjo, ho deixem aquí. El litigi de Sixena, si va avançant, nosaltres encantadíssimes que en seguim parlant, eh? Vull dir que també com a expert, ara que parlàvem, no, dels museus, de què s'encarreguen, de què no s'encarreguen, així que...
Continuarem parlant.
Juanjo, moltíssimes gràcies.
A tu, com sempre.